Radio Estel.
Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Bon vespre, benvinguts un cop més al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Un malestar pot venir per moltes causes. La nostra vida tecnològica ens ha envoltat de cables elèctrics, antenes, transformadors, ones de ràdio, wifis i un llarg etcètera que fa cada cop més present en els llocs de treball i també a les llars tots aquests aparells electrònics. Però aquestes no són les úniques energies i radiacions que ens envolten. També la natura té les seves pròpies radiacions provenents de fenòmens naturals, d'alguns casos tan coneguts com les corrents d'aigua subterrània. Unes i altres poden afectar la nostra salut. Persones que tenien problemes en el descans, que sentien fatigades, que tenien problemes de somnolència i d'altres malestars han descobert sorpreses com, després de buscar-ne les causes per diferents vies, tot venia finalment d'un habitatge amb excessives radiacions. Hi ha una ciència que estudia tot això i que ens pot ajudar a conviure millor amb la tecnologia. Avui parlem de geobiologia.
De Cap i de Nou, salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Avui, doncs, parlarem de geobiologia, conviure amb la tecnologia de manera saludable i aquestes són les persones que seran amb nosaltres. Serà amb nosaltres el Pere León, que és arquitecte, interiorista i geobiòleg. Es dedica a l'interiorisme saludable. Serà amb nosaltres també el Jordi Casado, que ens portarà la qüestió d'avui. Ens portarà un conte que ens farà pensar. L'Anna Rallo ens portarà la brúixola. Els usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona ens portaran l'opinió del carrer i el Jordi Carretero ens acompanyarà des de control de so. Amb tots ells comencem un dimecres més De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou.
Ens anem familiaritzant amb aquesta paraula que segurament molts heu sentit avui per primera vegada, geobiologia, conviure amb la tecnologia de manera saludable. Això és el que volem aprendre avui, però anem específicament a veure quina és la qüestió del nostre programa d'avui.
Aquesta és la qüestió, amb Jordi Casado.
Bon vespre i benvingut, Jordi.
Bon vespre, Oriol.
Quantes radiacions tenim avui per aquí?
Buah, moltíssimes.
Ja només en el previ, en quatre paraules que hem dit abans de començar, ja ens hem espantat una mica.
Bastant, i ara aquí que estaven en off, déu-n'hi-do, eh?
Però sembla molt clar que no hem de ser alarmistes, no?
Clar que no, tenim un camí.
Doncs anem a veure quin és.
Bé, anem a parlar de tres conceptes per donar pas al programa d'avui. Modernitat, afectar i millores. Què volem saber de la modernitat? Partint d'aquesta paraula, podríem caminar cap a molts llocs i escenaris. Però per entendre el programa d'avui, millor dirigir-lo així. Assegut a la meva cadira, tinc uns cascos que em permeten escoltar millor les paraules. Un micròfon que em permet parlar i ser escoltat a molts llocs. Un company, el Jordi Carretero, el control de molts botons i tecles, que menys mal que ho portes tu, doncs jo m'hi perdria. Abans he parlat pel mòbil mentre treballava a l'ordinador. He vingut en metro i així podria seguir fins no acabar. Modernitat entesa com a millora, entesa per proporcionar, però resulta que la tecnologia pot tenir alguns resultats que no ens agradaria tant i avui volem conèixer la geobiologia i tot allò que ens vol dir sobre la modernitat tecnològica. Segona qüestió, afectar. Les coses ens afecten. Més temps o menys, cadascú digereix les coses segons la intensitat, el fet que ha succeït i un més que llarg, etc. Hem sentit a parlar de com els colors en la roba ens poden afectar. La disposició i colors dels mobles a un entorn, victòries o derrotes del nostre equip favorit, notícies preocupants d'un amic o familiar. Però avui volem saber com ens afecta la tecnologia, l'ús que en fem, possibles conseqüències, maneres de millorar. I aquesta és la darrera paraula. Millores. I programa rere programa volem millorar, escoltar, observar com podem prendre consciència de molts fets que ens envolten. Però potser no li prestem atenció. Com podem incloure uns hàbits saludables entorn a tecnologia? Pere, ens ensenyaràs recursos i petits canvis per fer millores i fer un pas cap endavant? Segur que sí. Jo em prenc nota i, mentrestant, anem pensant la qüestió. com conviure amb la tecnologia de manera saludable?
Com conviure amb la tecnologia de manera saludable, això és el que volem aprendre avui. Ja veiem, Jordi, que estàs encara una mica afectat del partit d'ahir.
Una mica, diu.
Ja. Però hi ha coses que ens poden, que, sí, que són menys saludables.
Ja
això
està.
Encara...
Estem a dimecres, va, som-hi.
Vinga. Saludem també a l'Anna, que ens ha portat aquí la brúixola i ja la té la mà preparada per recuperar el nord d'aquelles vegades que diem...
Això són bajanades,
aquestes vegades que diem que ens arriben coses o informacions que dius, escolta, aquí no hi donem importància.
Sense informar-te, dius, això són tonteries, no val la pena ni mirar-s'ho.
Doncs jo estic segur que també amb la informació que donarem avui del tema aquest de la geobiologia, molta gent que potser pensa això són bajanades... potser podrà obrir-se a una resposta o una, a canviar aquesta frase per una altra que potser coincidirà amb la que tu ens tens preparades pel final.
A veure, ho descobrirem.
Doncs ho descobrirem al final del nostre programa. Ho tenim doncs ja tot a la taula. Comencem de cap i de nou.
De cap i de nou.
Anem a conèixer el nostre convidat d'avui. Dèiem fa un moment que és Pere León, arquitecte, interiorista i geobiòleg. Es dedica a l'interiorisme saludable. Està format justament en geobiologia i biohabilitat i és expert en mesurament de camps electromagnètics. Bon vespre i benvingut.
Bon vespre. Gràcies.
M'ha posat a prova amb tots aquests mots, eh? Amb la pronunciació és gairebé un
costen,
allò d'entortolligar-se la llengua. Geobiologia, biohabilitat...
Biohabitabilitat.
Ja deia jo que no havia superat la prova. Potser aniria bé definir primer de tot què és això de la geobiologia, perquè jo segurament si hagués sentit a parlar d'aquest mot sense saber el que és...
Sí.
No ho hagués encertat, me n'hagués anat cap a un altre costat. Per tant, potser si ens ho defineix sí, primerament...
La paraula una mica ho diu, els seus orígens. Geo és terra i biologia és vida. Per tant, estudiem tot allò que pot alterar la vida a la terra. I a partir d'aquí, tot el que ens envolta són radiacions i ones.
Tot el que ens envolta són radiacions i ones.
Sí.
No hi ha res més que ens envolti. És a dir, l'única...
Que ens preocupi a nosaltres és això.
Els geobiòlegs, els preocupa sobretot el tema de les radiacions o hi ha altres fenòmens i avui ens centrarem en el de les radiacions?
A nosaltres ens preocupen totes les radiacions, tant siguin d'origen natural com artificial, perquè cada cop més hi ha més interès i més preocupació perquè s'estan trobant amb casos d'hipersensibilitat a través de les radiacions artificials. No sé si heu sentit parlar de cada cop més que hi ha persones electrosensibles, la sensibilitat química múltiple, ja cada cop hi ha més gent més afectada i de fet hi ha un col·lectiu, hi ha diversos col·lectius i associacions que ho reivindiquen i estan demanant doncs, que se'ls reconegui i que se'ls pugui ajudar. Però per altra banda tenim... les radiacions naturals, que són molt desconegudes, que són, entre elles hi ha les corrents d'aigua subterrànies, les línies Hartmann, les línies Curry, són camps magnètics naturals de la Terra que sempre han existit. Hi ha hagut científics que durant molts anys han estat investigant això i metges que han col·laborat en la seva divulgació i reconeixement, que s'ha demostrat que pot afectar i afecta a moltíssimes persones amb la seva salut, amb el seu benestar, no?
La geobiologia, com a tal, és una ciència nova?
No, el que passa que antigament... aquí la geobiologia, la paraula en si, possiblement deu tenir 50 anys, deu ser coneguda des de fa 50 anys com a tal. Antigament, no sé si heu sentit parlar mai dels taoris, que eren els que buscaven els pous d'aigua, que feien servir unes canyes, unes branques de avellaner,
sí.
Eren persones que es dedicaven a buscar els pous d'aigua. Llavors, aquests senyors eren els taoris, els que buscaven pous. Més endavant s'ha anat investigant...
Però aquí hi havia... Era només mite, això? O hi havia...
No, existeix, ja avui dia encara existeix.
I es pot buscar aigües subterrànies amb una branca de...
Bueno, una branca, o un pèndol, o unes varetes... Sí, sí, avui dia. Jo mateix també ho he fet.
I és veritat, funciona.
Sí, funciona, està demostrat.
Clar, ho havia vist a vegades en algun còmic o en alguna pel·lícula
no,
certament que era una mite.
No, com la
pedra filosofal que converteix el metall en or.
Tota la vida s'ha fet així. Mira, de fet, faig un apunt. farà cosa d'un mes o així, vaig sentir per la ràdio que ara crec que a Sant Cugat havien trobat unes vetes d'aigua calenta subterrànies i muntaven unes termes, bueno, un balneari, i va ser un zauri. Bueno, en aquest cas va ser un geobiòleg que va trobar unes vetes d'aigua subterrànies, d'aigua calenta, i allà muntaran un... Van fer les perforacions adequades, van comprovar que realment l'aigua hi era allà i era aigua termal. Vull dir que...
Per entendre potser aquests fenòmens a nivell natural, sí. Ara parlarem del puig més dels que ens ha de preocupar potser més, que és tot el les zones artificials, sí. Però per entendre com això d'alguna manera desprèn aquestes radiacions, sí. Hi hauria algun vincle amb els imants? Ho dic perquè els imants és un objecte que tots hem tingut a la mà alguna vegada i que hem pogut veure com s'enganxa o es desenganxa.
Sí, però això estem parlant de camps magnètics, sí? En el cas dels imants, i en el cas de les radiacions naturals, com ara és les corrents d'aigua, són la velocitat amb què el fregament de l'aigua amb la Terra desprèn ions d'hidrogen. I aquests ions d'hidrogen es converteixen en radiació gamma. La radiació gamma ho travessa tot. Per altra banda, està que el nucli de la Terra té un pol positiu i negatiu, val? Uh-huh. I això crea uns camps magnètics. D'aquí ve el tema de l'imant, que em comentaves ara més. Uh-huh. Però és que, esclar, no té...
És una altra... No, jo disculpi la meva ignorància en aquest àmbit, jo era més de lletres que de ciències, però jo estic segur que també els deu passar molts oients que, doncs, bueno, que són temes, a vegades, que no acabes de saber on te situar, per sí. Desconeixement, sí, òbviament, sí, sí. No?
Aviam, el resum seria que tot està envoltat, tot és electricitat, tots són camps elèctrics, uh-huh. Val? De major intensitat o menor intensitat, però tot és electricitat, inclús nosaltres mateixos, al nostre cos, portem camps elèctrics, tots portem una càrga, tot es tradueix en electricitat.
I llavors, quan una càrrega d'aquestes pot ser... ens pot fer mal, pot ser poc saludable?
Tota aquella que ens estigui alterant el nostre procés biològic. És a dir, tal com ho havíem comentat abans d'iniciar el programa, no m'agrada ser alarmista, ni molt menys. Nosaltres estem envoltats de radiacions artificials i naturals. Val? I tots hem sentit parlar de les wifis i dels telèfons mòbils, de les antenes de telefonia i de més, i això... forma part del progrés i de l'evolució i no podem anar en contra. El que sí que hem d'anar molt en compte és a l'hora de dormir. És el moment que el nostre cos necessita refer-se, s'ha de regenerar, hem de fer el reset. Uh-huh. Un ordinador que li fas un reset i...
Tot s'ha de reorganitzar.
No? Uh-huh. I ho he explicat també en una ocasió. Nosaltres tenim una glàndula, que és la glàndula pineal, que la tenim aquí a la base del cervell, i és l'encarregada de regenerar les nostres cèl·lules. Ens hem de refer. Si nosaltres estem dormint sentint una alteració, o sigui per radiacions artificials o naturals, el nostre cos no pot descansar. Si no descansa, no es recupera, no es refà. Vull dir, és com si tu ara estiguessis al mig de les Rambles de Barcelona tota una nit sentint soroll, que no podries dormir, que l'endemà et quedaries aixafat, perquè no has pogut dormir, no has pogut descansar. Pues les teves cèl·lules ho interpreten igual, llavors... Pots dormir, però no dorms amb la mateixa qualitat i no descanses.
I un punt d'alerta, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, i això un dia o un altre, al final, clar, el cos és savi i peta.
Vostè s'ha dedicat durant molts anys a tot el tema d'habitatges,
arquitectura,
interiorisme... Mm-hmm. Com va conèixer aquest àmbit, aquesta vessant de la geobiologia, i va pensar en un cert moment, aquí m'interessa això i vull dedicar-m'hi?
Doncs a través d'una experiència personal a casa meva. Nosaltres ens vam fer la nostra casa farà 8 anys i al poc temps de viure, i tant la meva dona com els meus fills no descansaven. Es llevaven a mitjanit els meus nens, eren molt petits, i era molt curiós, fins que al final crec que va ser a través d'un homeòpata que ens va dir, escolta, potser és que el problema no el teniu vosaltres, perquè ho hem fet tot, vull dir, ens cuidem molt. I clar, llavors és quan et comences a fer preguntes, diguem, si possiblement, si menjo bé, em cuido, faig esport, els meus fills no els hi falta de res, i no estan bé, i coincideix que hem canviat de vivenda...
L'única variant que hi ha hagut és canviar de vivenda,
què pot ser? I llavors vam avisar un geobiòleg, que va ser un dels meus mestres, va venir a casa nostra i ens va dir que estàvem dormint al damunt d'una corrent d'aigua. La primera vegada que vaig sentir una corrent d'aigua subterrània vaig dir, què és això? Jo era molt cartesià, no? De dos i dos són quatre, i volia que m'ho expliquessin, això. Evidentment, davant del dubte, i com a pare, agafes els teus fills i per si de cas els poses en allà, els canvies de lloc, i realment el canvi va ser espectacular. En dues setmanes va ser espectacular.
Canvi de lloc vol dir canvi d'habitació o canvi
d'habitatge? Canvi de llit, canviar el llit, sempre i quan ho permeti l'habitació i la disposició de la casa, sí, sí.
O sigui que amb petits canvis a vegades...
Sí, amb el, podria dir que en el 90% dels estudis que faig només canvien la posició del llit i és més que suficient.
Això era una corrent natural o una radiació natural en aquest cas.
Sí.
I per tant, jo penso que també a vegades potser veiem molt tot aquest perill, entre cometes, de la tecnologia, però hem de ser conscients. A mi em va agradar el saber, doncs, el conèixer i preparar aquest programa d'avui, veure que no és només un tema de la tecnologia, sinó que és un tema que abarca també aquesta part natural i que, per tant, és una convivència, podríem dir, natural que hem de saber afrontar, no res més que això.
Sí, sí, sí.
Anem a veure, però, al carrer, hem preguntat el tema aquest de la... de fins a quin punt pensem que les antenes dels mòbils o similars poden ser perjudicials per la salut, perquè és una cosa que a més doncs, se'n sent a parlar o a vegades doncs, surt en el carrer, en converses de carrer. Doncs anem a veure què els hi van dir els nostres col·laboradors.
Els usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu ens porten l'opinió del carrer.
De las antenas móviles y similares pueden ser perjudiciales para la salud.
Pero obviamente, sí, sí.
Sí. No, yo creo que sí, pero igual que muchas otras cosas, como el humo de los coches y muchas cosas que tenemos cerca y no nos damos cuenta. Pero no sé, si estuviéramos en una montaña y no hubiera nada perjudicial, sí que me preocuparía. Pero como hay tantas otras cosas, pues prefiero no pensarlo porque si no, no saldría de casa.
Prefiero no pensar-lo. Això és el que moltes vegades ens passa davant d'aquestes coses.
Sí.
Escolta, mira, si hagués de pensar en tot, aquesta senyora diu, no sortiria de casa. El que no sap és que potser a casa podria tenir el problema, no?
Evidentment. Hi ha moltes vegades... Hi ha dues coses que és molt habitual que m'acostuma a passar. Hi ha persones que et diuen, hòstia, és interessant això que fas. Hòstia, però millor que no vingués a casa meva, perquè, ui, només que em plantegis d'haver de canviar el llit de lloc, uf, quin mal de cap, quin trasbals m'estàs donant. Dic, home, però potser val la pena saber-ho i llavors possiblement et trobaràs millor. Moltes persones que em diuen, no, pues ara que ho dius, no dormo bé. Un dels símptomes més típics és no dormir bé, despertar-te a mitjanit. I malauradament hi ha molta gent que s'hi resigna.
Que davant d'això el primer que fa és dir, escolta, no remenem massa les coses.
Es resignen i diuen, bueno, pues no dormo. I dius, home, però ja, però si això té solució.
Això podríem entendre com una contaminació invisible?
Evidentment. Si són radiacions naturals, no és que sigui una contaminació, són coses naturals de la Terra, llavors s'ha de saber gestionar i dir, bueno, doncs, bueno, aquí hi ha una radiació que m'està alterant i, per tant, doncs, bueno, més val que me n'aparti. També haig de dir que en el 90-95% dels casos les dones són sensibles i noten la presència d'aquestes radiacions i, en canvi, els homes no.
I això per què?
No ho sé, suposo que ancestralment, suposo que genèticament devem estar més preparats, devem ser menys sensibles als homes que a les dones.
Perquè hi ha alguna manera de percebre aquestes radiacions o aquesta contaminació, de visualitzar-les o de... Ja no dic a nivell d'expert, que això sí, ara ens ho explicarà, però a nivell de persones de...
No, del carrer.
No, sí.
Mira, de vegades m'hi he trobat amb sorpreses de que persones que han començat a escoltar la seva consciència i una mica, doncs, no sé a on s'han fet les preguntes, però s'han escoltat a si mateixos i a vegades han arribat a conclusions de trobar un bon lloc a dintre de casa seva. Bueno, és una cosa com intuïtiu, no?
Que han anat provant i...
Han anat provant i al final han trobat el bon lloc.
O sigui, a vegades potser també relaxar aquesta part més conscient que de voler controlar-ho i deixar... I els animals?
Els animals són molt savis. Els gossos, per exemple, són excepcionals, perquè ells es posen en els bons llocs per les persones, pels humans. I en canvi, per exemple, els gats es posen en els llocs pitjors.
Per què això?
No sé.
O sigui, els gats busquen els llocs que...
Energèticament més vibracionals.
Deuen vibrar ells, pot ser que el seu cos vibri una altra freqüència.
Sí, els hi va la marxa, sí.
En canvi, en aquest sentit, si veiem un lloc on el gos reposa...
Jauen allà, és un bon lloc.
Per un humà, per exemple, és un bon lloc.
Els antics, amb la geologia és mil·lenària. Els romans, abans de poblar una ciutat, de buscar una ciutat, agafaven el seu ramat d'ovelles i el posaven a pastar en un lloc i allà on veien que les ovelles si estaven bé, allà feien la ciutat i allà s'hi posaven. Els romans.
Déu-n'hi-do.
I els xinesos.
també, de fet, moltes vegades hi ha esglésies situades en llocs molt concrets de vibracions.
Bueno, jo no sé si he sentit parlar de la geobiologia sagrada.
No,
o arquitectura sagrada. Ja, de fet, ja està demostrat que les esglésies han estat edificades en llocs energètics.
Antigament, això segurament. És una cosa que
no
també
tan
potser...
No tan antigament. La Sagrada Família, sense anar més lluny, està en un lloc energètic. I estem parlant d'una església...
Sí, construïda, sí, no. No estem parlant d'una saviesa
del
romànic o del gòtic.
Hi ha la creença encara que és un lloc que eleva l'espiritualitat, és un lloc energètic. Hi ha molts llocs, com per exemple l'Arc de Triomf, els GRs, que són els grans recorreguts, són grans recorreguts d'aigua, també. Són llocs espirituals, són llocs de recolliment i de...
Montserrat també s'ha dit que...
Montserrat també, sí. Són llocs energètics. Energètics propis de la Terra.
I quan parlem d'energètics, estem parlant també d'aquest nivell de radiacions.
Sí.
Hi ha una vibració diferent.
Sí.
La freqüència de vibració és més alta, és més...
Sí. Sí.
Déu-n'hi-do. Com es mesuren per un professional tècnicament aquestes radiacions?
Les radiacions artificials són molt fàcils de mesurar si tens uns aparells adequats, que són força cars, i s'han de saber manipular i saber entendre i estudiar-ho. I es poden mesurar la presència d'antenes de telefonia, els wifis, els telèfons inalàmbrics, una cosa tan tonta com els telèfons inalàmbrics, que els tenim dintre de casa, i de vegades ens preocupem d'una antena de telefonia que tenim davant de casa, però resulta que el telèfon inalàmbric que tenim dintre de casa és molt pitjor que aquella antena que tenim allà fora. Tot això es mesura amb aquests aparells.
Hi ha una mesura, hi ha uns límits,
es mesura per microwatts o microvolts. La legislació aquí a nivell nacional, estem parlant de 4.000 microwatts, a nivell de Catalunya són 2.000 i a nivell el protocol de Salzburg ens parla de 614. Mentre no tinguem una legislació en aquí que ho empari, doncs clar, no podem denunciar ni podem fer-hi res.
O sigui, segons aquest protocol de Salzburg, 614 microwatts seria el límit de saludable.
Sí, seria l'aconsellable perquè no afecti la salut de les persones.
Que no n'hi hagi més d'aquest. A Catalunya, en canvi,
la legislació està en 2.000.
En 2.000. I això hi ha també per contra un mínim? És a dir, quan en un lloc manca, hi ha una mancança d'aquesta vibració, pot ser també perjudicial per la persona humana? És a dir, aquestes radiacions tenen uns efectes positius també quan hi ha un mínim o ja tenen algun tipus de... ajuden o compensen o donen, com dèiem, amb els gats, els hi va a la marxa, ens donen una mica de marxa si n'hi ha un...
Sí, home, clar, si tu estàs en un lloc que no hi ha cap tipus de radiació que t'alteri, que evidentment és fantàstic. Si te'n vas a alta muntanya, no hi ha ni antenes, no hi ha res, és fantàstic, estàs en un lloc net, fantàstic.
Sí. Sí, però pot ser que si necessites activitat et falti, no té res a veure amb això.
No, abans vivíem sense això i estàvem la mar de bé, no ens faltava pas, no.
No, però existien les naturals.
Bueno, les naturals, jo m'he trobat, en un parell d'ocasions m'he trobat amb persones que necessiten estar al damunt d'aquestes alteracions perquè ells es senten revitalitzats.
En aquest sentit ho deia.
Sí,
en aquest sentit, és a dir, un excés, ens queda clar que un excés de radiacions pot ser perjudicial per la nostra salut, però una mancança del nivell de radiació pot ser també que ens doni un estat d'ànim baix, que ens doni un decaïment.
Recordo concretament un cas d'un estudi que vaig fer en una vivenda que hi havia un parell de corrents fortes i en un extrem del menjador hi havia un doble creuament i allà hi havia una butaca, li vaig dir a la senyora de la casa, dic, escolti'm, en aquesta butaca, el tanto que justament aquí és un lloc molt energètic, de molta càrrega, d'una doble corrent molt forta, el tanto, i em diu, doncs miri, el meu marit arriba a casa de molt mal humor, se me senta aquí 10 minuts, un quart, i és una altra persona.
Clar.
Cada dia arribava aquest senyor, se sentaven allà, i se sentia, bueno, tota la mala...
El malestar
que portava al damunt i canviava l'expressió de la cara i aquella persona tornava a ser una altra. Vull dir que,
en aquest cas... sentit, o sigui, que per tant, és a dir, conèixer això també ens pot ajudar en certs moments a equilibrar-nos, harmonitzar-nos amb la natura, en definitiva.
Per exemple, entrar en una església, estar una bona estona en una església, ajuda molt, és un lloc que, a part espiritualment, energèticament és molt bo. Jo conec persones que van a l'església i estan molt bé. És un lloc de recolliment i d'espiritualitat, justament per aquestes energies.
És a dir, més enllà de la creença, hi ha, sí, unes, hi ha una, aquestes sí, radiacions...
Sí, sí,
pot, haver,
sí,
pot ser un espai d'unes radiacions que ajudin a estabilitzar, no?
Una bona estona està molt bé. És el mateix exemple que poso... ara et faré una pregunta. Tu què creus que és bo? 30 minuts a prendre el sol o 3 hores?
Ai, no ho sé, jo és que ja veu que sóc de pell molt blanca i jo l'altre fujo bastant.
Però, ja, de lògica...
Però diria, de lògica diria que 30 minuts.
30
clar.
Minuts. Doncs això és exactament el mateix. Una bona estona cada dia doncs pot revitalitzar, pot ser bo. I un excés pot ser dolent, que és el que estic explicant, que en el cas de dormir i descansar, si estàs exposat a aquest tipus de radiació, pot ser dolent.
I Pere, ara que estem parlant de mesures o d'accessos, per exemple, molta gent treballa amb mòbils, vale? És una de les típiques preocupacions de les radiacions
sí.
i dels efectes. Heu arribat a establir que, per exemple, 3/4 d'hora al dia podrien ser uns índexs que estableixen un marc bo, per dir-ho així, perquè hi ha gent que no pot estar 3/4. I hauria, heu arribat a establir algun índex amb el tema per exemple dels mòbils?
Hi ha molts estudis, cada any es presenten infinitat d'estudis i hi ha molts interessos que els tomben i, per tant, no n'hi ha cap que s'hagi aprovat. Països com a Islàndia, Finlàndia, països nòrdics estan molt abocats amb això i estan investigant molt. El que sí que aconsellaria a les persones que hagin de... Malauradament, tinguin que parlar molta estona pel telèfon mòbil, que faci servir uns auriculars d'aquests amb el micro incorporat.
Amb el pinganillo aquells.
Amb el pinganillo o així. Però que no siguin inalàmbrics, perquè els inalàmbrics també no deixen de tenir senyal Bluetooth.
Clar,
vull dir que, també,
clar que siguin clar, en cable.
Que vagin en cable. Llavors, això ho recomanaria ara.
I és posar una distància.
Sobretot, recomano moltíssim als nens menors de 14 anys que no parlin pel mòbil, per favor, ni pels telèfons inalàmbrics. Mm-hmm. Això és molt dolent i aquí vull fer una crida perquè és molt important que no ens estem adonant del que estem donant als nostres fills.
Menors de 14 anys.
Menors de 14 anys. La seva escorça cerebral és molt prima, és molt permeable. I tot aquest tipus de radiacions, sigui de mòbils, antenes de telefonia, etc, això els hi afecta el seu creixement.
Però això no arriba, això no surt enlloc?
Sí, que surt. No, sí que surt.
A nivell oficial ho es
sí,
diu, això?
Sí, sí, sí.
Sí?
Sí, el que passa que, bueno, falta molt, hi ha molta feina encara per divulgar. Hi ha associacions, hi ha hagut casos aquí a Espanya d'escoles que s'han demostrat casos d'enfermetats, no vull dir la paraula, val? Però hi ha hagut molts casos d'enfermetats greus amb nens que provenients d'antenes de telefonia i hi ha molta... Hi ha molta feina aquí per fer. Molta.
Continuarem parlant de tot això. Volem saber més coses sobre la geobiologia i la manera com ens afecten aquestes radiacions, com a vegades aquests problemes de salut doncs, que podem o busquem que la seva atribució, el seu origen pot ser múltiple, doncs a vegades pot ser una cosa tan física, podríem dir, com aquesta, i té solució. Per tant, com millor ho coneixem, doncs més profit en podrem treure. Jordi, tens el compte preparat?
El tinc aquí.
Doncs anem de compte, vinga.
Un conte que es diu L'home i la màquina. L'altre dia vaig conèixer el Carlos, que en paraules de Quevedo hagués dit «és un home enganxat a un mòbil». En Carlos treballa moltes hores, i ho fa molt bé. A sobre es passa hores i hores a l'ordinador de casa fins les tantes. El treball, en aquests temps, sembla or, i com li costa dormir, a l'habitació s'ha penjat una televisió que li distreu i li fa agafar la son. Que, per cert, no apareix en moltes ocasions, i si apareix, l'endemà sembla que es troba cansat, feble. En Carlos ha conegut fa poc un senyor gran que diu que no ha fet servir mai un mòbil, ni ràdio, ni televisió, ni una... Bueno, com es digui allò que feu servir, em va dir somrient. Fa poc em va fer pensar. Els homes i les màquines han d'entendre's, però no fins al punt que la màquina sembla que estigui dins del teu cos. Aquelles paraules em van fer pensar en com canviar petites coses, encara que li estic donant voltes, però hi he arribat a la primera conclusió. No vull ser una màquina, vull continuar sent en Carlos.
Una mica de distància ens va bé.
Sí.
Una mica de distància ens va bé de les màquines. Molt bé, doncs gràcies, Jordi, per aquest conte d'autor.
D'autor.
Aquest conte d'autor, molt bé. Doncs algun comentari?
No, perfecte, molt bé, m'ha encantat.
A mida sí, sí. Avui. Doncs de seguida continuem parlant amb el Pere León i continuem sabent coses sobre la geobiologia.
La ràdio a la carta, els programes, els concursos, la nostra música, l'actualitat. Des de www.radioestel.cat podràs gaudir de la teva emissora des de tots els angles, des de totes les perspectives, perquè cada dia ens llevem amb tu, siguis on siguis. Clica'ns, www.radioestel.cat, el teu lloc web de capçalera. Aquest divendres 27 d'abril, programació especial per la Diada de Montserrat. A les 8 del matí, els laudes. I en acabar, edició especial del primer cafè fins a les 11 del matí, amb connexions amb Montserrat i una entrevista amb el seu pare abat Josep Maria Soler. A les 11 del matí, transmissió de la missa conventual. Aquest divendres, la Diada de Montserrat a Ràdio Estel. Viu-la amb nosaltres. Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Avui, al de cap i de nou, parlant de geobiologia, parlant de com conviure amb la tecnologia de manera saludable i preguntant-nos això, justament, com conviure amb aquesta tecnologia d'una manera que ens sigui saludable a tots. N'estem parlant amb el Pere León, que és arquitecte, interiorista i geobiòleg, i ell, des de l'estudi Hàbitat Salut, doncs, fa aquest tipus d'estudis de manera que es puguin resoldre aquestes situacions a vegades d'habitatges o distribucions des de dins del mateix habitatge que puguin fer possible un millor descans tenint en compte aquests camps magnètics dels quals ara parlàvem. Podem parlar de que hi ha en les cases, des d'aquesta perspectiva de tot això que parlàvem, doncs espais malalts o espais poc saludables? Una casa pot ser una casa geobiològicament malaltissa, poc saludable?
Diguem, no biòtica.
No biòtica seria...
No biòtica. Biòtic seria un lloc apte per la vida. Uh-huh. Vale? I llavors podríem trobar-nos cases no biòtiques. Ens trobem tant cases com oficines. Molts heu sentit parlar dels edificis malalts.
Síndrome de l'edifici malalt.
Són edificis que tenen camps electromagnètics, no estan prou ventilats, les instal·lacions tenen fuites elèctriques, hi ha wifis, hi ha moltes coses, val?
I tot això es té en compte a l'hora de... Un arquitecte ho té en compte a l'hora de fer un edifici?
Jo ho estic fent... Jo sí. Jo vaig conèixer una realitat fa 8 anys, de fa 8 anys cap ara, i jo sí, jo ara sí, evidentment. Evidentment, que ara ho tinc en compte. Hi ha molts companys meus que comencen a tenir consciència.
Però és una cosa que es coneix poc encara, o que es té poc en compte
encara. Sí, per desgràcia sí.
O sigui, jo et sentia parlar i deia, a veure, quin grau de sensibilitat tenen les persones? Perquè tu dius, una persona entra en una església o entra en un edifici i amb aquest avi que comentaves, no? Que en 10-15 minuts ja estava diferent. O sigui, tanta sensibilitat tenim, aquests canvis.
Jo, en el meu cas, l'he anat desenvolupant a còpia d'anys. També t'haig de dir que abans era una persona molt poc sensible en aquest aspecte i ho he anat desenvolupant a base d'estudiar i de practicar i de provar i se m'ha anat despertant aquesta consciència. En el meu cas no ha sigut fàcil.
Persones molt sensibles...
Jo no puc estar en un lloc dolent perquè ho passo molt malament. Però és ara, perquè he arribat a aquest grau de consciència.
Però ara perquè n'ets conscient? I perquè ho veus conscient, o abans també ho eres?
No, abans no ho era. No, m'he anat tornant i llavors et tornes més sensible i llavors a més agafes més consciència.
Hi ha d'aquestes malalties o d'aquests, si més no, símptomes que una persona que estigui molt exposada a aquestes radiacions doncs, pot tenir... Surt una llista a la web de la seva, del seu estudi de 20 símptomes que Déu-n'hi-do, fan una mica de pànic,
sí.
Fatiga crònica, insomni i alteracions del son, lipoatròfia semicircular, fibromiàlgia, trastorns nerviosos, esgotament, irritabilitat, depressió, etc, fins a arribar al càncer limfàtic amb homes o càncer de mama amb dones.
Molt típic.
Tot això no s'hauria de conèixer molt més?
Aviam, afortunadament cada cop hi ha més metges. Jo, en el meu cas, col·laboro amb diversos metges que són metges i al mateix temps són homeòpates i que afortunadament tenen una visió molt més àmplia i el que no és normal és que si tu, per exemple, per posar un cas, et fa mal al cap o no pots dormir, el metge normalment et dona una pastilla per dormir i ja està. Aquests metges van més enllà i et diuen, la solució no és donar-te una pastilla perquè dormis, potser és que busquem l'origen del per què tu no dorms. Arribar a aquest grau d'excel·lència demostra que hi ha metges que tenen molta consciència amb aquestes coses. I desgraciadament n'hi ha poquets, però cada cop en van havent-hi més.
Quin tipus de situacions els hi han demanat a vostès un estudi geobiològic com s'ha fet? O com es podria fer més saludable una casa o un espai que en un cert moment no ho és?
Aviam, si una persona s'ha trobat amb un problema de salut i ve diagnosticat per un metge, evidentment el que s'ha de fer és mirar de pal·liar al màxim els efectes d'aquestes radiacions i reubicar aquesta persona perquè estigui bé. Si una persona està pensant en fer una rehabilitació, una reforma o canviar de casa, val dir la pena que es fes un estudi que estigui segur d'allà on va a viure. Jo, en el meu cas, em va passar això. Vaig canviar de vivenda i em vaig trobar que vaig anar de bé a pitjor, no? I em vaig trobar aquí i, d'alguna manera, he canviat la meva vida per ajudar els altres amb aquesta ciència.
Imagino que deu ser la situació més gran amb la que es troba. Persones que determinen que allò que està passant probablement pugui venir d'un canvi de casa en un cert moment.
Sí, però també hi ha persones que això és trist, però és així, que porten molts anys malament, que al final han esdevingut o han desenvolupat una malaltia greu, i jo ara ho dic, càncer, és el cas de càncer, perquè abans ho hem anomenat, i que una mica s'havien resignat, que han estat molt malament durant molts anys, que els símptomes han sigut doncs, no dormir bé, no descansar, no s'ha agradat a desenvolupar càncers, que han anat a metges i mai no ningú els havia ocorregut dir-los que potser s'haurien de mirar si casa seva pot ser l'origen del seu problema. És que és molt fort.
I a partir de que sabem que a casa pot ser que hi hagi un problema d'aquest tipus i fem un estudi, sí, com es pot arreglar això?
Canviant-lo de posició.
Però canviant de posició...
Al llit, sobretot al llit.
I no pot ser que... O sigui, pot haver-hi casos en el que diguis, no, és que aquí t'has de mudar perquè...
Sí, m'hi he trobat amb casos. Sí, m'hi he trobat amb uns quants casos.
Això és quan són reedicions externes.
Quan em vaig trobar no fa molt, per exemple, en una casa que tenia... Bueno, era una graella de corrents d'aigua. No hi havia cap racó que s'escapés. Era bastant difícil. Les persones que vivien en aquella casa era una família amb tres fills. Estaven fatal. Estaven molt malament. Van haver de marxar. Bueno, això passa a vegades, pot passar. No és habitual, però pot passar. També no, el que no puc és negar-ho.
I, Pere, a les cases, els habitatges domòtics, que ja s'està parlant molt, seran millors? Estarà...
Seran pitjors. O sigui, diguem, a mi m'agrada molt la domòtica, perquè a mi les tecnologies m'encanten. El que passa que potser s'hauria de fer de manera que, torno a insistir sempre amb la nit. La nit és importantíssim. Pensa que la domòtica, gairebé tota funciona per ones, en aquest cas wifis, val? I tot això són ones, interferències que el nostre cos va rebent. Llavors s'hauria de fer una domòtica que fos intel·ligent, que a partir d'una certa hora es desconnectés, no hi hagués cap tipus d'ona ni de vibració d'aquest tipus, i per tant seria totalment compatible. Igual que ara nosaltres estem aquí, estem envoltats de wifis, de telèfons mòbils, i a més durant el dia estem envoltats de radiacions. Bueno, hem de conviure amb això, no passa res.
És que la nit, el moment...
Nosaltres som molt forts, som molt resistents, però és que en el moment que descansem és que hem d'estar nets. No ha d'haver-hi cap alteració.
Se'ns va acabant el nostre temps. Sí. Realment és un tema que nosaltres mateixos, doncs, al preparar-lo, ens va sorprendre doncs, també el coneixement, perquè hi ha moltes coses d'aquestes doncs, que moltes vegades ens arriben gairebé com mites populars. No, sí. No es pot estar un edifici a sota d'una antena de telèfons, no? O coses d'aquestes. Sí. Clar, quan vas veient doncs, que se'n sap que d'aquestes coses estan molt més mesurades del que ens pensem, doncs també per un altre costat, per un costat potser alarma, per l'altre tranquil·litza, perquè dius, bueno, sí, vol dir que s'està obrint camí amb tot això.
Sí, també haig de dir que en el cas de les antenes que abans comentaves i totes aquestes, i les radiacions de wifi, i a més, tot això té solució, perquè a més existeixen apantallaments contra antenes de telefonia, vull dir que no cal que ningú marxi de casa. Ho dic perquè és important que ho sapigueu. Si hi ha una antena de telèfon, es fan les mesures i hi ha apantallaments. És molt fàcil també existeix aquesta possibilitat.
I a casa què podem fer si algú diu, escolta, doncs a casa jo doncs, tinc el wifi, tinc el telèfon mòbil, tinc una sèrie de coses, el microones, què podem fer? Petites coses així bàsiques per dir, escolta...
Són forces coses... Bueno, jo en la meva pàgina web, i ara no vull fer propaganda, indico bastants consells, a la pàgina habitatsalut.com.
Habitatsalut.com, sí. Més informació... Allà hi ha molta informació... Més coses, habitatsalut.com.
Perquè allà hi ha, inclús hi ha un vídeo penjat una mica explicant totes aquestes coses, tot de consells, com per exemple una cosa tan tonta com tenir una planta a l'habitació, una cosa que estranya moltíssim a la gent, no? Es menja el diòxid de carboni de la persona que tens al costat que t'està robant el teu oxigen, per exemple.
I no és bo. Per tant, no és bo.
El que tenir una planta a l'habitació és fantàstic.
És bo.
És bo.
Ah, és bo.
És tot el contrari del que ens han fet creure fins ara.
Sí, perquè hi havia corria el mitjà, sí, i semblava que se't menjava l'oxigen.
Doncs és un mitjà fals. Ajuda molt més que no pas perjudicar tenir una planta
a l'habitació. Per tant, una cosa que podem fer per ajudar-nos en aquest sentit és tenir una planta a l'habitació.
Per exemple,
què més?
No tenir un ràdio despertador al costat de la tauleta de nit.
No, ràdio despertador, no, que sigui despertador sol.
Si ha de ser un ràdio despertador, doncs que vagi en piles, perquè no vagi connectat a la corrent, perquè llavors està generant un camp magnètic. Val?
Prenem nota.
No dormir amb el telèfon mòbil. Típic, tothom dorm amb el telèfon mòbil i quan ho preguntes et diuen és que em fa de despertador. Doncs et compres un despertador de piles que val 10 euros o 5 euros, amb els xinos, per exemple, o el telèfon, si el vols fer servir de despertador, no el tinguis carregant al costat de la tauleta de nit i el poses en modus avió, que no estigui buscant freqüència ni que busqui correu. Val? Perquè tots
quan diem allò del modus avió és que en aquell moment no està buscant freqüència.
No està buscant freqüència, per tant, aquell aparell no fa res.
Excepte despertar-te a l'hora que t'ha de despertar i ja està.
Exacte.
Molt bé. Algun altre consell d'aquests així ràpid que...
Bueno, el microones, quan el microones, ara m'ho comentava la meva companya, el microones, evitar-lo al màxim. I si engegueu el microones, si l'heu de fer servir, sobretot la mainada, la canalla, ben lluny, quan funcioni el microones.
En el menjar, i en el que hi posem a dintre, li farà alguna cosa?
Sí.
Sí?
Sí.
Això seria per un altre, altre tema.
Això podríem parlar-ne
llargament.
Hores i hores.
Bé, déu-n'hi-do les coses que hem sabut avui sobre la geobiologia, aquesta paraula nova. Si més no, ens dona aquesta mirada de que podem saber i, per tant, d'alguna manera, controlar millor també els efectes que pot produir tot això al nostre cos, amb aquesta idea justament que dèiem, no d'alarmar-nos, sinó de saber, de tenir coneixement per poder adquirir hàbits que siguin més saludables per tots. Moltes gràcies, Pere León, per haver-nos acompanyat i per haver-nos compartit tot aquest coneixement.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Que hi dugui un camí lluent de rosada, no molt lluny dels pins que la pluja maina.
Per si em cal repòs, que la lluna hi vingui, i quan surti el sol, que el bon dia em digui, que el temps de l'estiu diuï d'una nena, i el blanc de cas ric del poixo a l'abella.
Lluint la cançó, ciutat des de la finestra i es sentin els plans de guerra o de festa, per ser-hi ben prest si arriba una gesta, per ser-hi ben prest si arriba una gesta.
Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Esteli, Ràdio Principat, de cap i de nou.
Temps ara ja d'agafar la brúixola i de conèixer quina és la solució a aquella frase que ens ha dit l'Anna al començament d'avui. Això són bajanades.
La brúixola, amb Anna Ralló.
Si més no, Anna, ja hem vist que el tema de la geobiologia no és cap bajanada, oi?
No. Al contrari,
estic... No és que es fes una cara així.
No, perquè encara estic processant la informació.
Encara estem
Estic pensant
estem
en recollint... els canvis que haig de fer jo a casa, ja.
Has de fer canvis a casa?
Sí, em sembla que sí.
Ara que el teu marit, quan arribis, no et digui això és una bajanada.
No,
que s'escolti el programa.
Que s'escolti el programa i després
avui a les 12
parli,
el repetim, avui a les 12 de la nit el repetim, per tant, el teu marit el pot escoltar llavors, si no l'has sentit abans. Doncs Anna, a veure, aquesta frase d'això són bajanades ho diem no només amb aquesta, no ho podríem dir només amb una ocasió com el tema que estem parlant avui, sinó amb moltes altres.
Amb molts altres, sí, estem parlant d'això, la ciència va avançant i destapa certeses que estaven allà però que semblaven que, bueno, com que no les podíem veure, no les podíem entendre, doncs que eren absurdes, no?
Per exemple, allò que hem comentat al principi dels aorís que buscaven sí. les aigües, jo hagués dit quina bajanada, sí, pensant-me sí. que era un mite una...
Sí, jo també. No,
doncs
no.
Mira.
Pues mira, veus, avui l'ha destapat. Actualment tenim molts temes, no?, com el que parlava avui al Pere, que són les radiacions i les ones. Penso que temes com aquests hem de ser molt curosos, no podem parlar-ne i dir que sí o que no, o que estan en cert o que no estan en cert, sense tenir coneixement de causa, sense saber-ho. En tot cas, caldrà estudiar a fons, estudis científics, per dir o per no dir això són bajanades, no? Per poder parlar...
Sortosament, cada vegada hi ha més estudis doncs, que ens poden demostrar o donar enfortir una mica doncs, alguns arguments. Però anem a veure també doncs, amb una situació, amb un cas concret.
Mira, avui parlem de la Mariona, de 7 anys.
7 anys, mare meva.
7 anys,
petitona.
Sí. Petitona, però molt sensible, ja veureu. La Mariona sempre havia sigut una nena que era inquieta, era més aviat moguda, però bueno, havia anat durant la seva primera infància i durant els primers anys de pàrvuls, havia anat funcionant relativament bé dintre d'aquest moviment. Però el P5 és un curs que a nivell educatiu, si hi han d'haver problemes, normalment les destapen a aquesta edat, perquè és un curs que bueno, ja comença a ser més seriós els estudis, entre cometes, que es van fent, la lectoescriptura, ja es demana més concentració també. Aleshores, és un curs que si hi ha d'haver algun problema o si hi ha algun problema latent,
acostuma
a sortir més aquí. La Mariona, la qüestió és que la Mariona havia anat més o menys bé fins a aquell moment, però a partir d'aleshores va començar a haver-hi problemes en l'adquisició d'això de la lectoescriptura, es va tornar molt més moguda del que ja havia sigut. A nivell social, bueno, sempre havia tingut certs dots de lideratge, però a partir d'aquell moment va començar a haver-hi certs problemes en les relacions.
O sigui, tot es anava complicant.
Tot es anava complicant, i a més a tot aquest panorama se li junta que l'estiu anterior els pares s'havien mudat de casa i a més, a principi de curs havia nascut el germà. És a dir, que teníem aquí...
Clar. Dius, com destriar entre tots aquests canvis, a veure d'on te podia venir tot això,
no? Trobar aquest canvi cap a pitjor és, com tu dius, molt, molt més complicat, perquè aquí hi ha moltes variables, no? Un canvi de curs important, canvi de més exigència, canvis emocionals amb l'arribada del germà, canvis de lloc de viure, que bueno, vulguis o no, diuen que és una de les coses que fa més estrès, el fet de canviar de pis.
Sí, tot el que és la mudança, tot el procés de la mudança.
Sí.
I a més, ara hi podem afegir això que parlàvem. Però digues.
Clar, doncs la veritat és que bueno, es van mirar moltes coses, no es va acabar de trobar la causa, però bueno, al final es va acabar de dir que era hiperactivitat. No? O sigui, a veure, un cop destriades les altres coses, un nen molt mogut, un nen que té dificultats d'atenció, doncs van dir, mira, aquí hi ha un cas d'hiperactivitat. Tot i que la veritat, tot i que la hiperactivitat sempre donava, i sí que donava certa resposta al problema, hi havia alguna cosa que no acabava d'encaixar. En tot cas, vam dir, escolta, mira, ja que hem d'etiquetar, fer-ho bé, a mi no m'agrada massa això d'etiquetar, però bueno, ja que ho hem de fer, fem-ho bé. Hi ha moltes possibles causes de la hiperactivitat. La hiperactivitat pot ser causada per diferents motius, com per exemple problemes durant l'embaràs, ansietat, malalties, defectes físics. I vam dir, escolta, ja que...
Pot venir de moltes...
Ja que ho fem-ho bé i mirem d'on ve. Aquí, en aquest punt, es va fer una reunió amb la família i vam dir, escolta, mira, sospitem que hi ha això, que hi ha aquest problema, anem a derivar especialistes per mirar a veure exactament quin és el problema i què podem fer per solucionar-ho. Però vet aquí que la família d'aquesta nena era una família molt alternativa, no? de medicina alternativa, d'alimentació alternativa, i el primer que van dir ells va ser, no, escolta, abans de fer aquest pas, fem un estudi geobiològic.
O sigui que tu t'hi havies trobat amb tot això.
Jo m'hi havia trobat, sí, hi ha aquesta experiència prèvia. I la sorpresa va ser que aquest estudi va detectar una antena a l'edifici contiu d'on vivia la nena, o sigui, d'on havia anat a viure aquesta nena. I els pares, evidentment, ni s'havien parat a pensar que aquesta antena pogués tenir cap mena d'efecte sobre ells. Bueno, la qüestió és que, bueno... ja n'hi van provar aquesta família fer un canvi de... Això que comentaves, no, de canvi d'ubicació, van dir, no, aquí hi ha aquesta antena. El problema que tenia en aquell moment la nena ja era un problema important, perquè, clar, es van sumant les coses, no? Una nena que és moguda, que comença a tenir problemes de relació, d'aprenentatge, doncs és una pilota que cada vegada es va fer gran i va dir, no, escolta, directament ens mudem.
En aquell moment, en aquesta situació, sí, ells van optar per
van optar per mudar. No, no sé si en aquest cas en concret hi hagués hagut la possibilitat de fer canvi aquest de llit, com deia el Pere, va dient que sí, però aquesta família... ni directament ni va optar.
Hi hagués hagut alguna possibilitat?
Es podria haver apantallat perfectament.
Apantallat?
Sí.
És a dir, posar una
amb
pantalla...
Amb una pintura apantallant o una cortina amb un filament de plata hagués sigut suficient.
Per tant, o sigui,
amb les mesures ja es fa l'estudi, llavors...
Hi ha la manera de...
Es pot corregir, ja ho he comentat abans.
Sí.
En aquest cas, a veure, no es pot saber mai la influència que tenen les coses sobre cadascú. El naixement d'un germà pot afectar molt amb un i poc amb un altre.
Després del canvi de residència, sí, es va corregir tot això?
Doncs la veritat és que sí. Mm-hmm. Va haver un... A veure, estem parlant que era una nena que era moguda de per si.
Sí, vull dir que no...
I
que
per
no...
tant, a veure, certes dificultats es van mantenir perquè una nena que és moguda a l'hora dels aprenentatges, doncs cada vegada es demana més que estigui mm-hmm. més centrat, doncs aquí evidentment es nota, però no estem parlant d'una hiperactivitat ni molt menys, ni d'una dificultat sèria a l'hora de mantenir la concentració. Es va notar.
Què en podem treure, doncs, de tot això? I que més que segurament em vas aprendre en aquell moment en què vas veure aquesta situació, no?
El que vaig dir, no podem aïllar les persones del seu entorn, eh? Com a persones som el resultat de la genètica, de la interacció amb l'ambient, de l'educació, de les vivències, o sigui, som un cúmul de moltes coses. Per tant, a l'hora de pensar quin és l'origen del problema, no podem descartar res. Llavors, qualsevol persona o qualsevol professional, i aquí m'hi poso jo també, té que tenir la ment oberta i la humilitat necessària per admetre que potser no ho sabem tot.
I, per tant, en lloc de dir això són bajanades...
Bueno, això és una possibilitat.
Això és una possibilitat. En tot cas, contemplar-la...
Contemplar-la,
i veure
no quina, tancar-se.
Si és possible. Déu-n'hi-do. Una altra realitat a la que afegir... En Jordi Carretero ens deia per aquí per l'altaveu, no sé si en forma de radiacions o no, però ens deia, diu, escolta, només ens falta això ara, a l'hora de buscar un pis, afegir-hi, a més, que diu, ja és pel complex a tot, si a més hem de tenir en compte això.
Jo volia, si em permeteu, volia dir una cosa. Tots quan naixem amb una tara de fàbrica, un defecte de fàbrica. Tots, absolutament tots nosaltres. I segons la radiació a la que estem exposats ens pot desenvolupar un símptoma o un altre. Aquesta nena segurament hauria de ser molt sensible, aquesta nena que comentaves. I per tant, tota aquesta sensibilitat l'estava expressant per culpa d'aquesta radiació d'aquesta antena. Altres persones hi pot afectar de diferents maneres.
Clar, o sigui, la resposta també és molt personal.
Cada cas és un món.
Però sí que en tot cas és bo tenir en compte a l'hora de buscar un pis, a l'hora de canviar d'habitatge...
Més d'una persona abans de comprar-se un pis que ja s'hi ha trobat, o llogar-lo, em venen a trucar... Mira'm.
Consultar un geobiòleg de dir, doncs, a veure, això
pena.
En aquest sentit...
Sí. està... I arribat a anar 7 vegades a veure diferents pisos per una mateixa persona.
Déu-n'hi-do. Doncs amb això ja hem arribat ja al final del nostre programa. Anem a veure d'aquella pregunta inicial que havíem fet, com conviure amb la tecnologia de manera saludable, anem a veure doncs què n'hem après avui.
Si em permeteu, us llegiré un missatge que m'acaba d'arribar en comptes de llegir la recapitulació. Tots som camps elèctrics, fins i tot jo. No sé qui me l'ha enviat i ha anat a preguntar que n'hi ha de cert amb això. Tot allò que ens afecta o altera, el cos ho reconeix. I sobretot a la nit, que necessitem descansar. I mira que un petit canvi de disposició del llit ja ens pot ajudar. Les radiacions ens alteren. Cal ser conscients i responsables de l'ús de les tecnologies, dels llocs on estem. Cal buscar l'origen de les coses, ser conscients, segurament així... arribarem a tenir més respostes. Vaig enviar un missatge al Carlos, el del conte. Carlos, sóc el Jordi. Compra't una planta i posa-la a l'habitació.
Molt bé, camp elèctric, Jordi.
Camp elèctric, Oriol.
Ens veurem el dimecres vinent. Anna, també ens veurem dimecres vinent. Pere León, moltes gràcies per haver estat de nou amb nosaltres i fins una altra. El dimecres vinent, a les 8 del vespre, serem aquí de cap i de nou.
Ràdio Estel.